com que tenim molts dubtes, a més, a nivell legal, busquem algú que intenti posar-nos una mica de llum, a veure si entre dos plaques ens en sortim. Mare Aguilera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Mare Aguilera és professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Era previsible que algú presentés un recurs a aquest decret del govern? És a dir, tal com està redactat, hi ha alguna cosa a la qual s'hi puguin agafar? És que està mal redactat el decret? És que algú, si algú tenia ganes de presentar recurs, era fàcil presentar-lo? Què ha passat aquí?
Sí, a veure, la Constitució reconeix uns drets fonamentals, que són els drets que estan entre l'article 14 i el 29, i és un llistat de drets que, en base a aquests drets, es pot presentar un recurs d'emparament. Llavors aquest és un tipus de recurs que pot utilitzar qualsevol ciutadà o ciutadana. Aleshores, jo crec que fins i tot s'utilitza poc, és a dir, hi ha drets com el dret a la informació, els drets de transparència, el dret a no ser discriminat, que cada dia es podrien estar presentant molts recursos o en base a la llibertat d'expressió. I per tant, quan es fa un decret que afecta un dret fonamental com és el dret de vot, no és que sigui lògic, però obre l'oportunitat o la possibilitat que es pugui presentar un recurs contra un decret del govern que afecta un dret fonamental com és el dret de vot.
Ara mateix tenim 4 recursos presentats. N'hi ha 3 que són recursos i prou, i n'hi ha un quart que és un recurs que demana mesures cautelaríssimes. Aquest és el que posa més en perill, podríem dir, l'ajornament de les eleccions, perquè si se li donen aquestes mesures cautelars, el decret és com si no existís i, per tant, les eleccions tornaria a ser el 14 de febrer. Què hi guanya qui presenta un recurs i no demana mesures cautelaríssimes?
Home, clar, si l'objectiu era aturar les eleccions, doncs em sembla que el lògic és que es demanin aquestes mesures cautelaríssimes. Com a mínim és el que jo faria, si aquest és l'objectiu. I, de fet, jo fa més de 20 anys que em dedico a l'observació electoral i, per exemple, a Ghana, no aquestes eleccions, sinó les anteriors, anaven desqualificant candidats que es presentaven per la presidència i hi havia un moment que pensàvem potser s'aturar les eleccions perquè estan impugnant alguns candidats que no podran haver-hi eleccions i això afectarà el dret de participació, el dret de vot, i haguéssim pogut parar les eleccions en aquell cas parar les eleccions. Aquí és continuar amb les eleccions, per tant, si tu presentes un recurs d'aquesta mena, no és perquè estiguis enfadat, entenc, sinó que potser segurament també, sinó perquè tu vols exercir el teu dret de vot, malgrat tot.
I si no demanes les cautelaríssimes, clar, et poden donar la raó després del 14 de febrer.
Estupendo, clar. Llavors és de cara al futur, no? A vegades passa amb dret que sí, que tu el que vols és un reconeixement. Per exemple, quan pensem en el Tribunal Penal Internacional, que és per casos de genocidis, de crims de guerra, etc., doncs dius, oi, que bé que han reconegut un genocidi, però què en treus? Vull dir,
una raó moral, podríem
clar,
dir.
Clar, què et poden compensar que et justifiqui tant? Doncs al final és una raó moral, no? Que moltes vegades, i fins i tot hi ha decisions del Tribunal Europeu o de Nacions Unides, del Comitè de Nacions Unides de Drets Humans, que han dit no hi ha una compensació econòmica, però sí que obliguem a fer una escultura a la plaça del poble en reconeixement d'aquest poble o d'aquestes víctimes. Que a vegades el ressarciment de quan hi ha una vulneració del dret pot ser molt diferent, des de dir que tornin a acceptar la feina perquè et van treure perquè estaves embarassada, per exemple, o que et donin una indemnització econòmica, o, com el cas de la Violeta Friedman, que ha violat el dret a l'honor de tot el poble jueu.
Si no es donen les cautelaríssimes, per tant, les eleccions es mantindrien el 30 de maig, per tant, no passaria res, tot i que després li donessin la raó, hi hauria aquesta mena de reconeixement, podríem dir, d'haver tingut raó. Què passa, en canvi, si sí que s'admeten aquestes mesures cautelaríssimes, es manté el 14 de febrer, s'anul·la, per entendre's, el decret? El govern té algun recurs? Podria presentar algun recurs per intentar tornar a ajornar-les el 30 de maig? O si el TSJ fa aquestes mesures cautelaríssimes, anem a votar el 14 de febrer i no hi ha més estaments on anar a presentar recursos?
No ho sé quina podria ser l'estratègia. Una estratègia podria ser, per exemple, presentar un altre decret justificant més, dient ara encara la situació és més greu, encara tenim més raons per protegir el dret a la vida i el dret a la salut pública davant del dret de vot, i per tant hi ha unes circumstàncies noves i fem un nou decret, perquè jo entenc que clar, com ja s'ha dit, ja està dient tothom, no hi ha un marc legal per poder-se fer i l'única justificació és la força major. Estem en una situació de força major que és el que ha portat a justificar el govern aquest aplaçament, o que es posi més enllà les eleccions. Llavors, és el govern qui ha de justificar que hi ha aquest aplaçament a les eleccions. I jo entenc que, sí, ara així, sense pensar-ho molt, el primer que em ve al cap seria fer un nou decret dient no, hi ha unes circumstàncies noves, el que s'està criticant és vostès també ja tenien molt temps per planificar-ho, haguessin pogut fer vot anticipat, haguessin pogut fer moltes coses, però és que la LOREC, la Llei Orgànica del Règim Electoral General, no ho preveu. I per tant, tu, fer coses de prevenció quan no tens el marc legal és molt difícil. Llavors, clar, només et pots acollir la força major. Mm. Perquè si diuen, és que vostès haguessin pogut fer moltes coses, vot electrònic, haguessin pogut fer vot anticipat, haguessin pogut allargar...
Votant dos dies, allò
sí,
que es diuen.
Sí, per exemple, jo a Sudan vam estar 8 dies, la jornada electoral va durar 8 dies, no? I es tancaven això, es posaven segell, l'endemà hi tornàvem.
Però per què va durar 8 dies?
Perquè ho preveia la llei, és una possibilitat.
Però quin era l'avantatge que durés 8 dies? És a dir, que
si la gent va votar, per exemple, en el cas de pandèmia, jo penso que si duren 8 dies, no? Que aquí no ho preveu, la llei no es pot fer, però en el cas d'Àfrica, no? Moltes vegades les eleccions duren diversos dies perquè hi ha gent que viu... Clar, viuen en poblats molt remots, o en el cas d'Egipte, en el referèndum, que també hi era en el referèndum constitucional, quan el general Sisi va fer el que diu la Unió Europea, los eventos, no els events, que, bueno, per molts és un cop d'estat, no, diguem, quan la gent no anava a votar perquè no el volien ratificar en els seus events, el que va fer el general Sisi va ser allargar la jornada electoral 3 dies més i recordar que qui no anés a votar els hi posarien una multa perquè allà és obligatori votar. Mm. Per tant, hi ha opcions. El que passa que aquí a Espanya, si no reforma la Llei Orgànica del Règim Electoral General, tu no les tens. Llavors jo entenc que tu pots dir, si tu estàs en el govern, dir hi ha una força major quan està passant, però prevenir, si no tens el marc legal, és una mica difícil. Llavors hi ha una mica responsabilitat de tots, no? Tant del govern central com de l'autonòmic, d'haver-se posat a treballar abans.
I aquí diu, és que el decret que va firmar el govern divendres no està prou justificat, l'ajornament electoral, no hi ha cap índex, per exemple, del seguiment de la pandèmia, no es diu, com que la RT està disparada, com que tenim tants ingressos, això no hi apareix en el decret. Tampoc no es convoquen les eleccions automàtiques, no s'ajornen les eleccions, des del 14 les passem al 30, no es diu, es convocaran pel dia 30, és a dir, que es posa com una mena de condicional. Si el decret hagués estat redactat d'una altra manera, aquests recursos no s'haurien pogut presentar, o hagués estat més difícil presentar recursos? És a dir, una part d'aquests recursos s'expliquen perquè el decret és com és?
Home, jo el decret me'l vaig llegir, ara no el recordo tot, no? Però, clar, proporcionalment hi havia tota una explicació de 3 o 4 pàgines i al final 3 articles, no? Per exemple, això que no es convoquessin les eleccions, d'acord amb la llei, s'ha de fer amb els terminis que estableix la llei. Per tant, no podien convocar encara les eleccions. Sí que deien, si es donen les circumstàncies, les convoquem, hi ha un acord, no? Llavors, què hagués evitat aquests recursos? Potser sí, hi hagués hagut més consens. Però, si es vol recórrer, és a dir, igualment, és el mateix com aquell senyor de Galícia que el primer confinament total que va haver a Espanya se'l van trobar primer al costat del supermercat i després al costat de missa i m'imagino, m'hagués agradat veure la conversa, no? Allà a Galícia un senyor dient que ell anava a missa i li van posar una multa, etc. És a dir, sempre hi ha la possibilitat de recórrer. Ni que ho haguessin justificat molt bé, jo com a ciutadana o qualsevol col·lectiu o partit, dir, estan vulnerant el meu dret de vot. No està prou justificat. I al final, qui té l'última decisió són els tribunals, el Tribunal Superior de Justícia i, en últim terme, el Tribunal Constitucional.
Mm. I ara imaginem, doncs... perdona, Òscar.
No, sí.
Imaginem que un ciutadà, per exemple, jo, que es convoquen les eleccions el dia que es decideix de nou i jo estic malalta de Covid i no puc anar a votar. Jo puc impugnar, també, aquestes eleccions perquè el meu dret d'anar a votar no s'ha pogut produir?
Pogués, sí, l'altre és que tingui recorregut, val? És a dir, de fet hi ha hagut a vegades, sobretot pel que està més centrat o hi ha molts debats, per exemple, amb els militars, amb els malalts, amb els presoners, no? Molt, quan fem aquestes observacions electorals fins i tot anem a les presons a veure si estan votant allà o així. Llavors, normalment els criteris, o d'acord amb els estàndards internacionals, és un balanç, no? el que el professor de Harvard, el Tribe, diu, les tries constitucionals, els constitutional choices. Què ha d'anar primer? el teu dret a votar, el dret a la salut, no? Llavors, per tant, en cada moment s'hauria de veure quin és el context i què havia d'anar primer, si el dret de votar de tothom o el teu a votar malgrat estar malalta. I per tant s'hauria de veure cas per cas i què és proporcional més el més interessant. Per exemple, en el cas de Tribe diu, què ha d'anar primer? El dret d'un nen a saber el seu origen o el dret de la mare a preservar la seva intimitat quan dona el seu fill en adopció, no?
Però
llavors
en el cas
s'ha de triar cada cop.
Però i en el cas d'aquestes persones que impugnen, no hi ha també aquesta balança?
Exacte, sí. Llavors és al final que en base al principi de proporcionalitat i altres criteris s'acaba decidint una cosa o l'altra. De fet, cada dia estem decidint una cosa davant de l'altra. Per exemple, si tu circules pel carrer, tu tens el teu dret de circulació, però hi ha el dret a la llibertat de l'altre i el dret a la integritat física meva, que potser vull creuar el carrer. I a tu et diuen que no pots passar de 50 per la ciutat. Sempre s'estan fent una interpretació dels drets. Llavors, aquesta última interpretació, primer la fa el govern, i després els tribunals quan vas a recórrer, i serà en base a què es protegeix. El que passa que el dret de vot és un dret fonamental i el dret a la salut és dels drets que estan una mica menys protegits. No és un dret fonamental dels més protegits.
I a mi em queden dos dubtes. Imaginem-nos que ara aquestes, per exemple, aquests partits polítics o aquest advocat que ha presentat aquest recurs demana mesures cautelars. Votem el 14 de febrer i hi ha un augment de casos provocat per les eleccions. Se'ls pot demanar alguna mena de responsabilitat per haver provocat que les eleccions fossin al febrer o no?
Altra vegada, sí. Per demanar, no? Recordo una vegada vam fer un congrés aquí a la Facultat de Dret, a la Universitat de Barcelona, sobre drets fonamentals i jutges, no? La protecció. I me recordo una jutgessa va dir: contra el vídeo de pedir, la virtut de no dar.
Tu pots demanar-ho tot.
Tu pots
demanar-ho tot. Després ja veurem si donen la raó o no.
Llavors, l'altre és que, clar, llavors, com crec que pot prosperar si realment demostres que hi ha hagut una negligència? Hi ha una responsabilitat per part dels poders públics i tu hauries de provar que hi ha una negligència. Aleshores, quan s'ha de provar més? És a dir, en els temes dels drets fonamentals, normalment, hi ha determinades categories que qui fa la restricció dels drets és qui ho ha de justificar. I jo entenc que en aquest cas ha de ser el govern qui ha de justificar per què està limitant. Perquè, si no, en principi ha de prevaldre el dret fonamental. I això també es veu molt, per exemple, amb la llibertat d'expressió. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha dit només es pot limitar la llibertat d'expressió quan sigui necessari. Necessari vol dir que qui la limiti m'ha de justificar que no hi havia una altra manera. Per exemple, en una final de futbol, doncs, vostès podien posar més policies. No vols, si poden dir, no porteu aquesta bandera.
Això, ara, el Tribunal Superior de Justícia té 48 hores per prendre una decisió sobre aquesta petició, tot i que ens diuen que es reuneix demà i la voluntat és demà mateix donar resposta. Hem d'esperar una resposta ràpida, perquè, clar, si això s'ha de mantenir el 14 de febrer, anem tard ja per fer els sortejos de la gent que hi ha a les meses, preparar les llistes, etc etc. Això ha de ser imminent?
Sí, normalment sí. De fet, els drets fonamentals, nosaltres, com a qualsevol de nosaltres, i això sempre els diré als meus estudiants, el podem reclamar en primer terme davant dels tribunals ordinaris. És a dir, del teu jutge i jutgessa del teu poble. No? Per exemple, si tu vols anar a apuntar a una associació, et diuen tu no, perquè per ser d'aquest color, d'aquest gènere o del que sigui. Llavors, és el jutge de primera instància qui t'ha de donar la protecció. Llavors tens un procediment preferent i sumari, que vol dir que passa per davant, que els terminis són més curts, etc. Però és que, a més, hi ha uns drets que per la seva naturalesa encara és molt més ràpid. Per exemple, el dret de rectificació o el dret a la intimitat quan hi ha el conflicte amb un mitjà públic, o el dret de manifestació, que hi ha una llei específica per a les manifestacions que t'han de donar la resposta molt ràpid, i en el dret electoral és el mateix. Perquè diuen, és que si no et deixen votar, tu no vols que et contestin d'aquí 10 anys. Vols que contestin demà passat perquè tu vols anar a votar. I si t'estan dient que tu no pots votar perquè no tens no sé què, no. I, per tant, és un procediment que és preferent i sumari, però encara és més ràpid perquè estem parlant d'un dret molt important, que és la base de la democràcia, que és el dret de vot. I llavors els terminis encara van més ràpid. Sí, és lògic que sigui més ràpid.
Si a Mara Aguilera Vaqués li demano que es tregui el barret de professora de dret constitucional i que es posi de tertulià, què decidirà el TSJ? Tindrem eleccions al febrer o les tindrem al maig?
Ai, no ho sé gens, eh? No sabria què dir. No sé què faria jo, no ho sé. Jo penso, sort que no mano res ni a casa meva. Fills meus, feu-me una mica més de cas. No mano res enlloc i penso que bé, perquè és que...
Perquè seria difícil,
sí,
no?
Sí, sí, estic molt contenta, no tinc ni cap responsabilitat en aquest sentit, perquè no m'agradaria estar en el lloc de qui ha de decidir tot això, no? Tant de mesures, de tancar, obrir, de... És que, i a més, cada vegada que es parla, clar, enfades l'altra meitat de la població... No, no, no. Jo estic molt contenta de fer una opinió tècnica, però és que a més no sabria què decidir, perquè és molt complicat, eh? Tot. Sí.
No sé si el Xavi, l'Esteve o la Magda o l'Empar tenen alguna pregunta més, o que em sembla que queda evident que... Ah, mira, l'Esteve té una pregunta.
Jo sentint-la parlar, jo... sí? M'estava fent una pregunta, no? Si ella ha comentat, no? Si calia una reforma de la llei orgànica per contemplar altres formats de votació, eh? Hem comentat allò, més dies, vot sí. electrònic, etc. Per què aquest debat no s'ha entomat abans, no? Què és el que ha fet que ens ho hàgim trobat, no? Com aquell qui diu, hem convocat les eleccions i ens ho trobem. Què ha passat, no? Per què no s'hagi entomat aquest debat? Vaja, és que em sorprèn això.
Sí, a veure, la LOREC, aquesta, la Llei Orgànica del Règim Electoral General, és una llei orgànica, i és així perquè ho diu la Constitució, i això vol dir que cal la majoria absoluta en el Congrés dels Diputats. I per què no s'han trobat abans? Per falta de voluntat política. I per què no hi havia la voluntat política? Això ja és, doncs, aquesta falta de responsabilitat, no? Que estem discutint altres temes i aquest tema que és tan important, que és la base de la democràcia, no s'ha fet. I caldria una sèrie de reformes en aquesta llei orgànica del règim electoral general, també amb la llei de l'estat de l'arma d'excepció de setge, perquè són totes lleis dels anys 80... I Espanya ha canviat, o hauria d'haver canviat molt, per exemple, en el tema de distribució de competències, s'haurien adaptat totes aquestes lleis en el tema electoral. La majoria de països permeten observadors internacionals, la LOREC no ho contempla. Per tant, ha sigut una falta de voluntat política, que és difícil, a més, perquè és aquesta majoria absoluta que requereix.
Ostres, això que dius, jo no ho sabia. Això, és a dir, que no permet observadors internacionals.
No està contemplat a la llei. De fet, amb uns companys meus vam fer una missió d'observadors locals a les últimes eleccions catalanes al Parlament de Catalunya, a Modem. No, vull dir, no vull fer propaganda ara, eh?
Fes-la, si vols, dona,
no,
clar que sí.
I vam fer, perquè clar, nosaltres érem uns quants que ens dediquem a l'observació internacional i vam dir, després del 155 que es van convocar eleccions, llavors van dir que potser hi hauria Tongo, que no sé què, i van dir, ostres, estem observant a tot el món i aquí no, i molts països que hem anat hi havia observadors locals, que normalment són estudiants, per exemple, El Salvador, a molts llocs, i el que fan és recollir els resultats de la mesa i comparar-los amb els resultats oficials, i si algú diu hi ha hagut trampes i tal, dir no, escoltin, això està. Llavors vam demanar permís a la Junta Electoral, tot, i clar, no contempla la llei, hi ha el buit legal. I el que vam haver de fer és contemplar només les parts públiques del procés, com és quan es compten, i després el que també van fer els nostres els observadors, que eren més de 500, perquè molta gent es va apuntar a fer d'observador, va ser recollir i fer una foto de cada mes electoral i així poder-ho comparar amb els resultats oficials. I quan, perquè vam pensar, ostres, depèn de què guanyi, tant és, del partit que sigui, potser començaran a dir hi ha hagut trampes, i tindrem una altra crisi, no? I era aquí una mica aquest l'objectiu. I vam fer escrits dient, ostres, caldria un canvi en la llei orgànica del règim electoral general perquè inclogui. Llavors, clar, deien, és que això és per països, no?, com menys tenint, no?, que a mi ja em sembla com un esquema ja de superioritat, no?, perquè països com Noruega, etcètera, contemplen a la seva normativa que vinguin observadors internacionals i locals.
Mm. Tinc unes preguntes a banda de Noruega, que els països escandinaus m'imagino que volies, no?, als que et referies. És normal, perquè la nostra Constitució, l'espanyola, és molt, molt semblant a l'Alemanya, que sempre ha estat el model. O sigui, amb d'altres països europeus és normal que
diu que no,
això,
està dient que no, m'ho ha dit.
Magda, diu que no.
Diu que no. Sí, en coses sí.
En coses sí, en d'altres no. Va. Sí. Digues, va, Magda.
I després, amb la llei electoral catalana, que mai no la vam desenvolupar, o sigui que no l'hem fet...
No n'hi ha llei catalana. Ens regim per l'espanyola perquè no n'hi ha catalana.
Clar, perdó, he dit desenvolupada. Que mai no l'hem feta, o sigui, hauríeu pogut arreglar això?
El nostre marc...
Però no podria superar la LOREC, no? El marc català.
Clar,
ja, però diguéssim, el que estem... A banda dels observadors, no seria pels observadors, sinó per el problema que tenim ara, aquesta falta de voluntat política també ha estat al Parlament de Catalunya, no? Perquè tampoc no ens hem posat d'acord mai per fer-ne cap.
Clar, no, i a més, per exemple, ara amb el tema que tenim sobre la taula, si realment hi hagués hagut un consens, com en el cas de Galícia o País Basc, doncs segurament hagués rebaixat una mica aquestes possibilitats de recursos, no? Si uns líders polítics haguessin tingut l'autoritat no només la protesta, sinó l'autoritat de dir, escolta, hem arribat a un acord, no impugneu res, doncs és que al final hi ha molts temes que si no hi ha una voluntat política, el dret no ho pot contemplar tot, no pot donar solucions a tot. I això, pel que fa a que s'assembla molt a la Constitució alemana, sí que és veritat que va agafar com a model l'Espanya la Constitució alemana en molts aspectes, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, Alemanya és un país federal al 100%, Espanya no, a Alemanya no hi ha una monarquia, aquí sí que està el títol segon de la Constitució, llavors, per tant, sí que hi ha una sèrie de distincions, però sí que amb el tema dels drets fonamentals, del Tribunal Constitucional, sí que amb això s'assembla molt a l'alemana.
Bé, en tot cas, veurem què és el que passa. Haurem de sortir de dubtes demà. A tot estirar dimecres, perquè ens diuen que té 48 hores el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per decidir sobre aquests recursos i, per tant, veurem si les eleccions es mantenen el 14 de febrer com estaven previstes abans de divendres o si es mantenen el 30 de maig com estan previstes després de divendres, depenent del que passi amb aquest decret que va signar Pere Aragonès el divendres a la tarda. N'hem parlat amb la professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Mara Aguilera. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies.